La Champions es juga a RAC1.
Passen dos minuts de 3:15. Benvinguts a l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions masculina de futbol. Benvinguts a la millor competició de clubs del món que aquesta temporada us oferim íntegrament a través de RAC1. Avui es completa aquesta anada de les semifinals amb el derbi de Milà. Encara, això sí, amb la ressaca del gran partit que vam viure ahir al Bernabéu. Fem memòria.
Real Madrid, 1, Manchester City, 1.
Que me vinga amb Vinícius. Vinícius, el xut de Vinícius, gol! Oh,
quin golaç.
Quin golaç de Vinícius. Quina jugada del Madrid. Oh. Com la inicia Modric amb una passada amb l'exterior que va vinga. Que rega el City. Aquest és Gundogan a la frontal. De Bruyne, el xut de Bruyne! Gol! Gol, 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 efectivament és la Champions, efectivament és el Madrid, efectivament és el Bernabéu, però això ja és una altra cosa.
El camí cap a la final del 10 de juny a Istanbul continua avui i el viurem intensament perquè aquesta temporada les nits de Champions són nits de RAC1. Avui ens situem a Milà, on s'enfronten els dos equips més importants de la ciutat que comparteixen estadi. A San Siro, així l'hem d'anomenar, quan el Milan és l'equip local, el Milan de Stefano Pioli rep l'Inter de Simone Inzaghi. Els rossoneri no juguen unes semifinals de Champions des del 2007. Fa 16 anys van acabar guanyant aquella de Champions amb dos gols d'Inzaghi, el germà gran de l'actual entrenador de l'Inter, Simone Inzaghi. I els nerazzurri no trepitgen unes semis des del 2010, fa 13 anys. També van acabar aixecant aquella orelluda al cel del Bernabéu. José, aguanta. José, aguanta, aguanta, José. Aguanta, aguanta.
Gràcies per recordar-me.
Dos precedents d'eliminatòries europees entre els dos equips. Dues victòries del Milan. L'última es va haver de suspendre la tornada per greus incidents provocats per l'afició interista. Confiem que aquesta vegada només hàgim de parlar de futbol. A punt per explicar-nos aquest derbi de la Madonina amb Miquel Agut. Hola, Miquel, bonasera.
Bonasera, Giacomo. Bonasera a tutti.
Miquel, va, canta l'onze del Milan, l'onze de Pioli. Canta-me.
Lo canto, lo parlo. Lo dico, no lo canto.
Serà complicat.
Minuto.
Sí, sí, tenim 11 minuts,
tu mateix. Hi ha gent que no s'ha presentat i que ja està parlant.
Va,
juga el Milan amb Maignan a la porteria, Davide Calabria a la dreta, Teo Hernández a l'esquerra, Kjær i Tomori al centre de la defensa, Tonali, Krunic i Benacer al mig del camp, a la dreta Brahim, a l'esquerra Salemakers. No juga Leao, que no ha superat les molèsties que va patir en el partit contra la Lazio. A dalt, l'etern Olivier Giroud.
Això important, sens dubte, aquesta de Leao al Milan. I quin equip presenta l'Inter de Simone Inzaghi?
Manté els tres centrals, Onana a la porteria, al centre de la defensa, Darmian a la dreta, Acerbi al centre, Bastoni a l'esquerra, Dumfries, l'amic de Van Bokel a la dreta, Di Marco a l'esquerra, al mig del camp, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, a dalt, Dzeko, un altre etern, i Lautaro.
I avui, pobres de nosaltres, pobra gent de Milà, qui xiula el partit?
Avui, Gil Pomé, Jesús Gil Manzano, és l'àrbitre del partit. El quart àrbitre és Sánchez Martínez, el de la Copa entre el Madrid i l'Osasuna, i al VAR hi haurà Martínez Bonuera, acompanyat d'Hernández Hernández.
De seguida, saludo els analistes, que ens ajudaran a entendre millor aquest derbi de Milà. Però abans recordem que d'aquí a 9 minuts comença un partit molt important. Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit. Un partit molt important de bàsquet, un partit molt important que definirà el rival a les semifinals de l'Eurolliga masculina del Barça. Ni més ni menys que el Palacio de los Deportes es resol una de les eliminatòries més intenses de la història d'aquesta Eurolliga. Real Madrid, Partizan de Belgrat, 2-2 a l'eliminatòria. Ja ho sabem, qui guanyi es classifica per les semifinals, per ser amb una última baixa, amb baixa d'última hora, de Poirier per part del Real Madrid. Ja hi ha un altre semifinalista confirmat, l'Olympiacos. Es va confirmar ahir, doncs bé, s'està definint el seu rival ara mateix a Monte Carlo. Resta un minut per al descans i compten l'altíssima anotació i l'altíssima igualtat. Mònaco 49, Maccabi 49. Qui guanyi s'enfrontarà a l'Olympiacos a l'altra semifinal.
Més enllà de l'Eurolliga, d'aquests dos partits a caixa o faixa, tenim jugant el Barça a la Lliga Femenina de Futbol i compte perquè podem tenir notícia.
62 victòries seguides després en Lliga. Podria ser que el Barça trenqués aquesta ratxa. Està empatat a 1. Al camp del Sevilla li queden 45 segons de l'afegit, és a dir, estem al 93 i insistim al Barça que empata a 1. Un Barça que ha sortit amb alguna rotació, però que en qualsevol cas ara té tota la carn a la graella, que s'està volcant ara en l'últim o dels últims atacs en aquest partit, però en qualsevol cas trencaria una ratxa que s'allarga des de l'1 de juny del 2021. Va ser l'última vegada que el Barça no va guanyar, insistint des de llavors. 62 victòries seguides en Lliga. És a punt de trencar-se aquesta ratxa ara mateix amb una pilota a la frontal de l'àrea que atura la portera del Sevilla. Per tant, empat a 1 encara.
Recordo que ha començat perdent. Per tant, hagués pogut encara ser pitjor i que hagués sigut derrota. Ara serà, com a mínim, aquesta ratxa serà de 63 partits sense perdre, si això acaba així. I què més hem de saber o de què més estem pendents?
Dani. Ràpidament, d'aquí mitja hora, Paula Badosa debut en el Masters 1000 de Roma contra l'Alemanya Fritzmann i s'ha acabat el primer partit de la segona semifinal catalana de la Lliga Femenina de Waterpolo, Mataró 17, Sant Andreu 11.
Tenim també enquesta, us preguntàvem avui qui voleu que passi a la final. Un 75% heu votat el Milan, un 25% l'Inter de Milà. Ho teniu clar. Com sempre, us recordo que podeu interactuar amb nosaltres amb el hashtag FRACU. A punt per analitzar aquest Milan-Inter, Jaume Naveira. Jaume, bona nit.
Què tal, bona nit.
Albert Bermúdez, Albert, bona nit.
Què tal, com anem?
I Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit, Jaume.
A veure, dels 11, amb aquesta baixa destacada de Leao al Milan. Jaume, què et crida l'atenció?
Bé, el que em crida l'atenció és que al final Pioli doncs, repeteix una aposta que ja hem vist, que és que aquest doble pivot doncs, el formin Tonali i Krunic i que per davant hi hagi Ismael Benacer, que és un jugador que té bona capacitat doncs, per trobar els seus companys, bona passada, un jugador que realment té qualitat i que a més és un futbolista que també doncs, és aplicat en la pressió. De fet, en l'últim partit de Lliga doncs, ell roba la pilota i marca el gol que permet al Milan posar-se per davant contra la Lazio. I bé, doncs, la seva posició, la posició de Leao, doncs, l'ocuparà el terreny de joc. Podríem dir que Salemakers, que jugarà per la banda dreta, és el jugador que el va substituir en aquest últim partit de Lliga, i Brahim, doncs, en principi, estarà per la banda esquerra, tot i que jo crec que podrien anar canviant.
Albert?
O sigui, jo el que m'imagino és que la baixa de Leao, més enllà de que no la pots suplir amb un jugador de la tècnica o de l'habilitat de Leao, tens a Brahim Díaz, que pot ser un substitut una mica similar en el sentit de tenir escapada, de tenir dribbling, de tenir doncs això, un bon 1 contra 1. Però tot i així, jo suposo que el Milan basarà els seus partits en el que els ha basat sempre, que és en una defensa prou sòlida i confiar en el talent dels de dalt, és que és una tàctica que ha fet servir sempre tothom tota la vida, entre cometes.
Ha de ser un partit de pocs gols. Avui, per exemple, mirava el Milan, crec que són en 5 dels últims 6 partits de Champions, porteria 0, i l'Inter també té un grapat de porteries a 0, mira, 3 en els últims 5 partits en totes les competicions. No veurem molts gols, almenys aquesta és la sensació, Joan.
És curiós perquè són dos equips que a la Lliga italiana han estat molt irregulars, ho hem anat explicant durant tota la temporada, però Europa ha mostrat la seva millor versió, especialment en defensa. De fet, l'eliminatòria que fa el Milan contra el Nàpols, un dels equips més ofensius no només a la Lliga italiana, sinó també a la Champions, doncs és increïble. No només a la porteria, en Maignan, sinó també als centrals, als laterals, com defensen l'àrea. Bé, dos equips que a Europa s'han retrobat amb la seva millor versió a nivell de competitivitat, ho han fet molt bé, contra equips que en principi doncs, eren favorits, i per mi la baixa de Leao és d'aquelles baixes que pot condicionar una eliminatòria. Veurem si està per la tornada, en principi hauria d'estar, però crec que el percentatge que li podríem, o almenys jo, que li podria donar al Milan, canvia molt si no està a Leao, perquè crec que és el jugador de tots els que hi ha avui al terreny de joc més determinant de l'eliminatòria.
Veiem ara aparèixer ja els jugadors per túnel de vestidors. Venien Gil Manzano i companyia. Semblaven uns pistolers, que anaven allò...
Estrany, Gil Manzano, estrany.
Cap al duel. Ara que deies percentatge, mira, aquests són escrits, del túnel de vestidors. Bé, ara ja han canviat el pla de càmera, surten a la gespa ja de San Siro uns i altres. Ara que deies percentatge, Joan, el teu percentatge?
60-40 per l'Inter.
60-40 per l'Inter. Albert?
51-49 per l'Inter.
51-49 per l'Inter. I Jaume?
Jo li dono... per tota l'eliminatòria, li dono 55-45 al Milan.
Al Milan. Per tant, aquí hi ha... És una eliminatòria de pronòstic incert. Ara, de seguida, sonarà l'himne de la Lliga de Campions. Respectarem aquest moment, ja que jo crec que és una litúrgia bonica.
I tant.
Hi ha vegades que, per qüestions extraesportives, no podem, o extraradiofòniques, no podem escoltar-lo. Vinga, escoltem. Agafa l'afició del Milan, no? Hem fet com canten al final, no?
És que això, Molló, s'ha popularitzat molt a Itàlia des de fa alguns anys. Els primers que ho van fer van ser al camp de la Sampdoria, curiosament. La Sampdoria va jugar una prèvia de Champions. Van ser els primers que van crear el The Champions allà al final i després s'han pujat al carro totes les aficions d'Itàlia.
Doncs això m'agrada bastant més que no pas xiular-lo, tot i que, naturalment, llibertat d'expressió, només faltaria. Jaume, tens menys de 2 minuts. S'ha acabat, el partit de Barça femení, Dani.
S'ha acabat, empat a 1, es trenca una ratxa de 62 victòries seguides del campió del Barça, recordem.
Per explicar-nos, de moment, no et demanaré més perquè no hi ha temps. Per què és el derbi de la Madonina?
Bé, és el derbi de la Madonina perquè... O sigui, la Madonina fa referència a un dels enclavaments de la ciutat de Milà, que es coneix així, que és l'estàtua de l'Assumpció de la Verge, que està situada al de tota la catedral de Milà, i bé, com és un símbol de la ciutat, doncs es va escollir per anomenar d'aquesta manera doncs, el derbi de Milà, que juguen l'Inter i el Milan.
Doncs ja sobre tu. Tenim temps per una mica... Uns i altres, què representen? Què simbolitzen Milan i Inter a nivell històric?
A veure, històricament el que representaven és que l'Inter era l'equip de la burgesia, el Milan més bé era l'equip doncs, de la gent humil, i bé, doncs, cal tenir en compte que l'Inter és una escissió del Milan, perquè el Milan es funda el 1899, el mateix any que el Barça, i l'Inter es funda el 1908. I bé, doncs, al final l'Inter es funda amb un esperit diferent, com el seu nom indica, doncs, per intentar integrar no només jugadors italians, sinó també jugadors estrangers, perquè en el seu manifest fundacional, si ho podem dir així, doncs, es parlava d'això, doncs, que eren un equip que bé, deia, es dirà internacional perquè som germans del món. O sigui que aquesta és una mica la història original d'Inter i Milan, tot i que després amb el temps ha canviat molt. Òbviament, tot el que són els principis que regien doncs, a les aficions dels equips i que explicaven doncs, per què es van fundar, tot això en el temps s'ha diluït molt.
Quina por que fan els ciutadans del món. A mi em fan una por, ciutadans del món, que escolta'm tu.
Doncs perfectament explicat i de manera breu i concisa per en Jaume Naveira. Estem, jo crec, ja situats a nivell de context sobre aquest Milan-Inter, la pinya dels jugadors del Milan... A San Siro, on veus el partit, Jose, avui, a casa?
Sí. Yo estoy aquí con vosotros. Voy a ver partido aquí con vosotros.
Sí.
Apoyando a un equipo que no sé si lo sabes, pero tengo una Champions.
Gran partit demà,
Sí, muchas gracias. Sí.
Gran partit.
Semifinals d'Europa League.
Moltes ganes de veure l'equip de Xabi Alonso.
En ese partido de fracasados, ¿no? De tiburones fracasados.
Roma, Bayern, Leverkusen, recordo. Semis d'Europa League, més enllà del Juve Sevilla, òbviament.
I la eliminatòria, que no llegó Barcelona.
A veure què passa.
No llegó Barcelona?
No.
No està Barcelona?
No, ja saps que no. No siguis provocador. A veure si convides alguna cosa a sucar.
Os eliminó el Manchester United, que l'eliminó el 13º de la Liga Espanyola.
Sí, és això. Va, ha arrencat la pilota a San Siro. Miquel!
Ha començat la partida, el derbi ha començat. Ha començat el partit entre el Milan i l'Inter, com deia la prèvia Simone Inzaghi, el derbi, el tercer que juguen els tres equips en aquesta, vaja, en competició continental a la Lliga de Campions. Fins ara els dos precedents pel Milan, com comentava en Molló al principi. L'Inter vol canviar aquesta trajectòria històrica, per descomptat, avui exercint com a local al Milan. Per això, tota la coloració que veureu de l'estadi és bastant vermella i negra. El Milan, que ha format un mosaic preciós mentre sonava l'himne de la Lliga de Campions i que hem escoltat, tot l'estadi estava tenyit dels colors del club i recordant la data de la fundació, que era, com ens deia en Naveira, era del 1899, quan es funda el Milan, el primer club de futbol de la ciutat, de la capital de la Llombardia. Hi ha hagut la primera falta del partit, l'ha fet Ateo sobre Dumfries, el joc s'ha aturat una estona, però ja s'ha reprès amb la pilota pel futbolista neerlandès. Cap endarrere, l'està tenint de moment en el primer minut de partit, l'Inter, vestit de blanc i blau, amb pantalons i mitjetes de color blanc, de vermell i de negre, pantalons i mitjetes negres, el Milan, o sigui, indumentàries habituals. Per l'esquerra intenta la primera excursió, Teo, va per terra, topada amb Dumfries, no xiula falta, jo crec que no ho era, l'àrbitre Gil Manzano, que l'últim partit europeu que va xiular, Molló, va ser el City-Bayern. Tots vam estar d'acord que va fer un molt bon arbitratge i que va contribuir al ritme del partit. Veurem si avui no és un partit amb moltes trampes per un àrbitre, perquè segurament no serà tan fluid com ho va ser aquell de l'Etihad ara fa uns dies. Tindrà feina avui Gil Manzano.
Sí, serà un partit molt, molt més trebat.
20 segons, hi ha hagut una llesca impressionant de Teo, perquè crec que també passa una mica el partit en el sentit que és un jugador que de tant en tant se li desequilibren els cables i pot ser que acabi perfectament expulsat. És un sentit que té tots els riscos del món per acabar expulsat.
En el bon i en el mal sentit. De fet, ve de fer un golaç aquest cap de setmana contra la Lazio, una conducció de 80 metres i definint molt bé. Crec que part de les opcions o dels arguments ofensius que té el Milan sense Leao també passen per Teo Hernández, que és un jugador que li permet al Milan doncs, generar ocasions de gol, tot i viure molt a prop de la seva porteria. I veient la disposició, Salemakers a l'esquerra, Brahim a la dreta, per tant, de moment acaba canviada.
L'altre, de fet, el gol que fa contra la Lazio, Teo, tu veus les dades i l'assistència li compta el porter. Però, clar, perquè el porter té una porteria. Sí. Vull dir, però és a la frontal de l'àrea pròpia, Teo comença a córrer, no hi ha qui l'aturi, després té un punt de sort amb el xut perquè toca en un jugador de la Lazio i acaba a dins. Però, vaja, la jugada té molt mèrit i no és el primer dia que Teo protagonitza una jugada d'aquestes característiques. Ha trobat un hàbitat ideal a San Siro, l'ex del Madrid i de l'Alavés.
I no només, eh? És a dir, és un jugador que té molt bona centrada, per exemple, des del vèrtex de l'àrea, i una centrada molt perillosa perquè és d'aquelles que es va obrint i sempre troba cap de jugador. És un jugador que a més, és això el que dieu, té una conducció i sap llegir molt bé jugades rivals per tallar passada i sortir com una escopetejat cap a l'atac. I a més, avui, tenint en compte que juga contra un Inter que ve amb carrilers, és a dir, que pot ser que es quedin perfectament dos puntes amb un lateral que acaba de robar contra tres centrals, i aquesta situació 3 contra 3 serà xula de veure.
I a més porta el cap rosa. És la moda que us puc aportar.
Com Griezmann.
Com Griezmann.
Sí. Jo ara no em ve el cap cap altre jugador que tingui aquesta imatge a dia d'avui. Crec que són els dos únics que la tenen. Companys de selecció, no sé si potser n'hi ha algun altre de la selecció francesa, que per un grup de WhatsApp no s'han escrit i s'han dit cap de color rosa, sisplau.
Al futbol cat n'hi ha uns quants, també.
Mira que bé. Es porta, eh?
Sí.
S'està portant molt.
Cada cop així... bé. Sí, fa una mandra.
Podries fer alguna promesa a Bermúdez i tenyir-te la rosa? Sí.
Ara hi vas, no?
Jo que no he passat a la Copa Mundial.
4 minuts de partit, 0-0. Encara no hi ha hagut cap arribada a porteria. Allò que diu el tòpic de minuts de tempteig entre els dos equips. Evidentment, no hi ha ningú que vulgui prendre riscos en aquest partit. I com passa en l'eliminatòria entre el Madrid i el City, avui... anada, la setmana que ve ja, la tornada, per qui s'entén també, suposo que no hagin volgut forçar Leao, suposo,
sí.
Perquè si avui surt i s'esparraca, doncs potser ja el perds per la tornada. Clar, i a més, a la Sèrie A, Naveira, la lluita per la Champions està... és molt semblant a la lluita per Europa a la primera divisió o per l'ascens a segona. Estan molts equips amb molt pocs punts.
Sí, sí. Ara mateix el Milan està a 2 punts de l'Inter. Aquesta és la situació per entrar a la Champions. Per sobre hi ha la Lazio, que com he de perdre, doncs, ara s'ha quedat a una distància doncs, menor d'aquesta cinquena plaça, del marge de seguretat. I bé, doncs, un Milan que ve de guanyar l'Scudetto, que jo crec que l'equip de Pioli no és un equip brillant, però que sí que és un equip que fa les coses bé i que no es complica la vida i que, a més, doncs, amb la qualitat diferencial de la seva banda esquerra, doncs, ha tingut molts èxits en els últims dos anys, sobretot. I bé, doncs, un Milan que jo crec que avui, sobretot, l'objectiu és sortir viu d'aquest partit i jo crec que ho pot aconseguir perquè és un equip molt, molt seriós.
Avui és el primer capítol, però si està tot obert pel segon, i jo crec que és el que tots pensem que pot passar, que quedi tot obert pel segon, a Milà la setmana que ve pot ser que s'hagi d'anar amb casc i hi hagi trinxeres pel carrer.
Sí. No, per això deia que només desitjava que només haguéssim de parlar de futbol, perquè clar, és que l'últim precedent, el partit de tornada no va ni acabar.
No, no.
O sigui que...
Ara, sociològicament, ha de ser molt curiós viure una setmana allò, durant tota la setmana, el del forn, un, no? El del quiosc, l'altre, i tota la ciutat dividida entre un i l'altre equip.
I fins i tot pels jugadors, no? Que jugues una eliminatòria al mateix estadi, però amb un ambient absolutament diferent.
Ha de trencar bastant el cap, això.
És un cas molt curiós, sens dubte. I utilitzarà el vestidor de visitant, i aquest tipus de coses que trenca la rutina.
Imagina't ser soci d'un dels dos equips, que s'estigui jugant les semis de Champions al teu estadi i no podés anar.
També és veritat que ho fan cada temporada, els hi passa, això. A la Sèrie A cada temporada els hi passa,
això. Sí, clar, però el partit de la centrada a l'àrea, la pilota sortirà fora i serà corna. El primer corna del partit ha intentat a Xervi, rematada a cap. Mira, Nolet Djokovic al costat de Shevchenko, en camís assenyalava a la dreta, el del mig no sabia qui era, el de la dreta assenyalava que era Shevchenko, el del mig, que és el del tenis, no sabia.
Creieu que Inzaghi...
Estava a Roma, per tant, entenc.
Fins aquí arribo.
Creieu que
Inzaghi, Filippo Inzaghi, va amb el Milan o va amb el seu germà?
No, és que aquest any és un altre, perquè sí, molt s'han barrejat, han jugat els dos equips.
Mm. Però Filippo Inzaghi és una icona.
Un mite del Milan.
E Berro i Brunati. Corna a favor de l'Inter des de l'esquerra. Compte, corna. Les jugades d'estratègia poden definir el partit. La centrada des de l'esquerra. La rematada.
Oh! Oh! Oh!
Rete!
Pocs gols, eh?
Gol! No tan sols n'hi ha hagut de saltar, ha guanyat la posició amb la cama dreta granítica clavada a la gespa, s'ha aguantat dret i mentre el rival el volia fer caure ha posat l'interior del peu esquerre, l'ha engaltada a 2,50 metres del terra tranquil·lament, però aquest tio li és igual i l'ha fet entrar gairebé per l'escaire. Davide Calabria emparellat amb ell, duel desigual, no ha pogut resistir l'embestida del golejador bosnià. Passen els anys, però Dzeko continua marcant. Gol de l'Inter a San Siro i a RAC1. Milan 0, Inter 0, 1.
El millor que podia passar per l'espectacle, aquest gol de l'Inter, que arriba a pilota aturada, és el 14è gol de Dzeko aquesta temporada, el quart a la Lliga de Campions. És el màxim golejador de l'Inter a la Champions, primera rematada del partit i primer gol.
Sí, mira que jo anava a dir abans que em sorprenia la suplència de
Lukaku.
Lukaku, que a més estava fent bons partits últimament. Per mi, greu errada de Calabria, està molt tou en aquesta acció. Evidentment, després la rematada és espectacular, amb cama esquerra, la cama dolenta, no dominant de Dzeko, i bé, la pilota aturada, que gairebé mai en parlem, sempre sembla que passi desapercebuda, però en eliminatòries com aquesta, que presumiblement poden ser tancades, doncs els hi poden donar gols als equips, com en aquest cas a l'Inter.
Ningú veu falta, eh?
No,
em pregunto per si el cas. No la xiularia, però...
No.
És més, vull dir, fins i tot es desenganxa aquells 3 segons abans i veus que és força. Jo crec que no, gens ni mica. De fet, és això, em sembla un tremendo error de Calabria. Ja em sembla estrany emparellar amb el punta gros, diguéssim, el teu lateral dret.
La teoria que diuen molts entrenadors és el fet de que si tu tens un jugador petit sol ser més molest a l'hora d'intentar que un jugador gran pugui rebre en una situació de córner. Però aquí clarament no s'ha imposat. O sigui, aquí Dzeko ha mostrat molta més força que el seu marcador i ha rematat fàcil per fer el gol del 0-1. M'ha sorprès que la forma de marcar del Milan en aquest córner, perquè semblava que era tot pràcticament marques a l'home. Sí. I bé, doncs, Dzeko ha guanyat clarament a Calabria, que per cert va ser un dels homes de l'eliminatòria contra el Napoli, perquè va marcar molt bé a Kvaratskhelia.
Compte que hi torna l'Inter a l'afrontant. La jugada de Varela remata!
Déu meu!
Una altra!
Música, sisplau! Música, mestre, gol! Mort.
Quina bogeria!
Gol! De l'Inter! Rete! De l'Inter a San Siro! Ens esperàvem un 0-0 i ha ens han dit, però què us penseu que és això, ragazzi? Que el catenaccio passato alla història, questo il calcio, i déu-n'hi-do amb l'arrencada de l'Inter, el primer de Zeko, el segon de Mkhitaryan, s'ho mira la defensa, entra sol des del darrere, Manyan, jo crec que se l'empassa una mica, es venç un pèl d'hora, però està molt sol Mkhitaryan, no diré que hagi fet de canta Manyan, perquè el gol no és culpa seva, no hem arribat ni al quart d'hora, i atenció, 11 de partit, Milan 0, Inter 2.
Doncs això ningú s'ho podia imaginar, ni els seguidors de l'Inter. De fet, enfocaven a la zona de la llotja on hi ha la gent de l'Inter i, vaja, es feien cara de no creure-s'ho, però és així, ha xutat gairebé un penal en Mkhitaryan. Jo, Manyan, aquí el disculpo bastant. I Tonali surt a la foto aquí, Jaume.
Sí, 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 la veritat és que bé, ha sigut una pèrdua que al final ha fet que l'Inter pugui córrer i hi ha hagut doncs, aquesta rematada arribant molt sol, molt lliure de Mkhitaryan, que és un jugador doncs, que té aquesta capacitat, no? Un jugador que arriba molt bé des de la segona línia, que ha rematat molt bé i que ha fet el segon gol de l'Inter. Bé, igual m'he d'anar menjant el pronòstic, eh? Perquè crec que és l'únic que ha confiat en el Milan, creia que aguantaria més temps, la veritat, però 12 minuts catastròfics per l'equip rossoneri.
Sí, sí. És que, clar, ara mateix, si el Milan no s'hi posa, la sensació és que pot sortir golejat i amb l'eliminatòria ja
a més,
perduda.
Està fent una cosa molt interessant l'Inter, que és que Lautaro es posa gairebé de mitja punta i, per tant, són un mes al mig del camp. I llavors, a la que els bandes, diguéssim, troben una esquena, ells gairebé es posen d'extrems. És curiós la formació però que estan fent avui.
És que això l'Inter ho fa molt. O sigui, jo crec que Lukaku és el gran especialista en fer aquest tipus de joc. Però realment és un automatisme que jugui qui jugui ho tenen molt assimilat. I realment salta molt bé pressions l'Inter, és una cosa característica de l'equip. I bé, doncs està fent molt de mal.
El córner, i et faig una pregunta, Joan, perquè a mi em ve el cap i potser el Milan hauria d'haver sortit avui amb tres centrals. El córner pel Milan, agut.
Córner des de l'esquerra pel Milan. Aviam, la centrada, el segon pal, hi ha dos jugadors al terra, diu Gil Manzano, que no ha passat res. Al terra, Giroud, al terra, un altre jugador del Milan. Acerbi s'emprenya molt perquè entén que els jugadors de l'equip milanista han fet teatre. L'àrbitre ha dit que no ha passat res. Primer ha anat per terra Salemakers en el duel amb Bastoni, després Giroud amb Acerbi. No ha xiulat penal l'àrbitre. Els dos han anat per terra i, per cert, Benacer va coix, és el que s'ha pogut apreciar. Estava molt a prop del punt en el qual Tonali ha picat el corna. No ha passat res. Un quart d'hora de partit, 0-2, està guanyant l'Inter al camp del Milan.
A mi no em sembla suficient per xular penal en aquestes dues accions. I sí,
mira,
sí,
Benacer al terra.
Problemes per Benacer, carai. Quin inici d'eliminatòria pel Milan de Pioli. Clar, el Milan ha jugat amb tres centrals, Joan, i dius, ostres, potser s'ho hauria d'haver plantejat, no, Pioli, abans d'aquesta eliminatòria, perquè ja sabem que l'Inter és marca de la casa, els tres centrals.
De fet, els vuitens, que el Milan venia d'una mala dinàmica a la Lliga Italiana, va canviar tres centrals, li va anar força bé, va deixar d'encaixar gols, després ha tornat a la defensa de quatre, li ha funcionat. Bé, al final és un gol a pilota aturada, el segon gol ve d'una pèrdua i potser és Tonali qui surt assenyalat, és a dir, potser no pensaria en els tres centrals. A vegades, que així és el futbol, encara que vulguem explicar i vulguem buscar l'explicació, el Milan fa una eliminatòria, defensivament parlant, espectacular contra el Napoli, i avui, a les primeres dues rematades, encaixa gol. Veurem, si té la baixa de Benacer, compte, perquè ja estem parlant de dues baixes força sensibles.
Sobre el tema del Leao i els tres centrals, clar, el que va passar mentre el Milan jugava amb tres centrals és que Leao va baixar el seu rendiment perquè ell el que li ve millor és jugar d'extrema esquerra en un 4-2-3-1. El tema és que el Milan, després d'unes setmanes jugant amb un central més i tancant una mica més amb garanties al darrere, doncs va reprendre aquesta confiança, i per l'eliminatòria del Napoli ja per aquell moment va tornar a jugar amb el 4-2-3-1.
Contra l'Inter, el pal! El pal! Continua atacant l'Inter, saltant-se con la pentina, la pilota amb el segon pal, Darmian endarrere, Mkhitaryan, remata Darmian la pilota fora, era Varela l'últim que ha provat la rematada. És que ha estat a punt de fer el tercer en un quart d'hora. L'Inter Ter, el xut a Çalhanoğlu, especialista en la rematada des de la distància, superat el porter Mañán, pica el pal en la continuació de la jugada espectacular Varela, deixant-la cap endarrere per Mkhitaryan, la treu el porter, la pilota morta a l'àrea i Varela l'engalta i l'envia directament als núvols. És 0-2, però ha estat a un mil·límetre l'Inter de fer el 0-3 en un quart d'hora, i compte, 0-2, a punt del 0-3, substituiran per lesió Benacer, que no pot continuar, i també està fent proves el porter Mañón sobre la gespa, perquè potser també l'han de canviar. Vaja, avui és un dia que deu ser el del judici final pel Milan, si no, no s'entén.
No, aquí encara el pal, diguéssim, ha evitat el tercer de l'Inter, que ja sí que hagués estat una llosa molt, molt dura pels de Pioli. Veure qui entra per Benacer. Ha començat ja el partit a Madrid, decisiu, per saber qui serà el rival del Barça a les semifinals de la Final Four de l'Eurolliga a Kaunas. Entre el Madrid i el Partizan, Dani.
Amb mínim avantatge ara per al Madrid, 14-12, 3-25 per al final del primer quart, Mendiaye, un nano jove del Madrid com a protagonista en aquests primers minuts. A l'altre partit, entre Maccabi i Mònaco, guanyant de poc marge al Mònaco, tot just a l'equador del tercer quart.
Ja dèiem que és un partit aquest del Wizzing que pot ser històric, passi el que passi, no?
Sí, perquè mai ningú no ha remuntat un 0-2, que és el que faria el Madrid en cas de victòria, però és que mai ningú ha guanyat com a visitant en un cinquè partit. La sèrie està empatada a 2, si guanya Partizan, també guanyaria aquest tercer partit a domicili, per tant, també seria històric. I està guanyant de 7 al Mònaco, quan falta 6:40 per arribar al final del tercer quart.
Fa canvi al Milan, Miquel.
Sí, senyor, se'n va del camp Benacer, entra Junior Messias en el seu lloc, que és el canvi del Milan per la lesió del migcampista algerià al minut 17, i amb 0-2 al marcador, favorable a l'Inter.
Bé, l'entrada de Messias suposa que es col·locarà ell a banda dreta a l'atac, que Brahim jugarà de mitja punta i que Salemakers anirà cap a la banda esquerra. Jo crec que seria el més lògic després d'aquesta modificació. I bé, un Messias que ha tingut algun moment important amb el Milan a la Champions. L'any passat va marcar el Metropolitano per guanyar un partit de fase de grups, per tal que el Milan continués viu a la Lliga de Campions. Un jugador bastant veterà. Jo crec que té 30 o 31 anys i el van fitxar al Crotone quan acabava de baixar. O sigui, és un cas curiós, aquest jugador, que ha arribat a l'elit ja una mica tard.
I que acaba de fer falta sobre Di Marco. Tampoc fins a... Vaja, clar, és que el gol és al minut 8, el primer.
Sí,
tampoc
sí.
No és que diguessis que és un bany de l'Inter. El cas no, que l'Inter...
No, però d'entrada ha estat el tap. O sigui, ha estat allò...
Molt bé.
Mica, sí. Però el que em refereixo és que d'entrada dues coses. L'Inter, quan obre bé a banda esquerra i troba, per exemple, l'esquena de Calàbria o troba, si més no, una bona jugada per banda esquerra, que de moment és per on estan trobant més forat... Hi ha un desgavell al mig del camp, o sigui, intencionat, per part de l'Inter. Hi ha una anarquia bestial a l'hora de buscar sortides que tots els jugadors troben passada. I tinc la sensació que Krunic i Tonali, els dos pivots, van perdudíssims ara mateix amb aquesta mena d'anarquia que genera al mig del camp. I una mica de llibertat, fins i tot tinc la sensació que s'ha donat, no? I de veritat, el gol ha arribat, el segon gol arriba amb una situació similar, de des de banda esquerra jugar al mig i trobar Mkhitaryan, i el pal de Çalhanoğlu arriba també d'una jugada igual. Un sí. Altre cop trobar a l'esquerra, trobar una bona sortida i endavant.
És que haguessin estat 3 gols en 7 minuts, sí. De l'Inter. La sensació que els duels també està més fort l'Inter que el Milan, no? En els corners, per exemple, ho hem vist clarament, sí. No? En una i altra àrea.
A més, és curiós perquè l'Inter genera més arribades i xuts a porteria que el Milan. De fet, diria que són 2 xuts més per partit que el Milan, però el Milan té millor percentatge d'encert. I, en canvi, avui, doncs, mira, ha generat més l'Inter, que això ja és habitual. En canvi, a nivell d'encert, doncs, totes les que ha tingut han anat cap a dins. Part de la millora de l'Inter, últimament, que ha guanyat molts partits a Sèrie A, és gràcies al nivell dels seus carrilers, ara ho deia el Bermúdez, Di Marco per l'esquerra, que està fent una bona temporada,
sí.
I sobretot Dumfries, que ha millorat, va començar molt malament, de fet, ha estat suplent en molts partits, i ara, últimament, està recuperant la seva millor versió.
No era falta, aquesta jugada del Milan.
Pot ser-ho.
La demanada a Tonali, que ha fet una conducció fins que ha arribat a la frontal de l'àrea. Jo crec que ha fet una mica el salt de la carpa. No sé si hi ha hagut contacte del tot, però Gil Manzano, que era molt a prop, ha vist molt clar que no era falta, i li ha dit que s'aixequés i fins i tot li ha cridat l'atenció. Contra l'Inter per l'esquerra. Di Marco, la centrada, buscava la incorporació de l'altre carriler per l'altra banda de Dumfries, el porter Mañón, que de moment s'ha recuperat de les molèsties que tenia, surt i atrapa la pilota a la frontal de la petita. És que són 20 minuts de partit, l'eliminatòria de 180 que diu el tòpic, en queden 160, sí. I jo crec que ara mateix el màxim que pot aspirar el Milan és que això es decideixi la tornada.
És que ara el Milan, jo crec que paradoxalment, ha de refredar el partit. O sigui, el cap segurament seria, clar, o el cor, de dir anem a buscar gols, però és que el primer que ha de fer és estabilitzar-se dins del partit, perquè si no la sensació que caurà el tercer.
I fixeu-vos com és el futbol, que el Milan, a l'anterior ronda, comença amb el Napoli jugant a casa, també, i els primers 20 minuts... O sigui, són una massacre del Napoli on no hi ha gols. Però, en canvi, avui l'Inter, sense haver fet tant, li ha fet dos. O sigui que, bé, és, també és paradoxal. I una altra cosa que em sembla significativa una mica del canvi que hem vist abans, el Milan per lesió de Benacer, és que ni hem contemplat la possibilitat que entrés Charles de Ketelaere, que ha estat el fitxatge més car d'aquest any del Milan, juga en aquella posició, 32 milions, i estarà en una temporada molt gris.
18 anys, no?
No, 22. 22,
22 ja? Vale.
El teu amic Aguilar.
El de les galetes.
El principi.
Deixa'm dir molt ràpid, Junior Messias, té una història molt xula, aquest tio. Un brasiler que arriba al 2011 a Itàlia, fins al 2015 és repartidor d'electrodomèstics, i el 2015 juga en categories amateurs del futbol italià, i el 2015 és quan es fa professional. I ara el tens aquí jugant a unes semifinals de la Champions.
O sigui, amb 22
mai estat,
anys.
Mai ha estat hagut.
Sí. Com? Bueno, jo primer hauria de treure el carnet per fer el repartidor.
Molt bé. Molt ràpid.
Podria ser un repartidor de globus.
L'altra cosa ni se la planteja.
No, perquè en bicicleta saps anar o tampoc?
No, això sí. Això sí. Però clar, però s'entén que en aquell moment en què parla Daniel Aguilar i Avilés... Aguilar i Avilés, el noi de Palau...
No xula res, Manzano, contra...
S'entén que en aquest moment no hi havia globus, encara. Ataca l'Inter, la passada de Dzeko, que no arriba a la destinació prevista, que era Lautaro, una altra pèrdua del Milan al mig del camp, i a més, Gil Manzano està fent el que va fer el partit que dèiem abans, que és deixar jugar molt. I de contactes n'hi ha, però si no són molt clars, no xiula res. Els jugadors de l'Inter això ja ho han assumit. Els del Milan es queden protestant i aviam si encara n'hauran de treure un altre de l'interior de la porteria.
Quatre faltes xiulades al Milan, cap a l'Inter, de moment.
I ara, guió de partit que crec que li pot anar bé a l'Inter, sí. De fet, ha aconseguit el més difícil, que era marcar, i no només un gol, sinó dos, i és un equip que se sent còmode defensant a camp propi, amb aquesta línia de cinc defenses, amb l'ajuda del mig del camp, que són futbolistes també amb força recorregut, i aprofitant els espais, és a dir, convidant el Milan, ara et dono la pilota, vine... i si recupero la pilota com ara la possessió, puc dir això una transició.
Clar, és que la pèrdua de Calàbria, amb mig equip a camp contrari i espais, rep la pilota de Dzeko a l'interior de l'àrea, té poc angle pel xut, aviam què fa, Dzeko aguanta la pilota, prova el cacau directament a fora. Ara aquí ha estat una mica gana, perquè fins i tot podria haver cedit la pilota a la frontal pel company que arribava des del darrere, però en tot cas, Dzeko ha intentat superar Tomori, ha fet un xut molt desviat, amb poc angle, però recupera la pilota amb la taranyina defensiva al mig del camp l'Inter, i després hi ha molts espais, i està més a prop ara mateix el 0-3 que l'1-2. Sí, sí.
No, i a més, d'entrada, Calàbria, que està sortint a una pila de fotos.
Sí.
Això,
sí, sí.
Això segurament del més important, que l'Inter està sabent treure partit de les fotos a les que surt Calàbria. I a més, és a dir, clar, quan l'Inter té, quan el Milan té la pilota, és un equip que obre molt la defensa, els centrals se separen molt i no tenen un únic pivot que tanqui bé, sinó que en tenen dos que generalment ja intenten compaginar-s'ho, però clar, en atac un dels dos pivots ja va ajudar a la banda, l'altre sí que es queda una mica més però es queda venudíssim. I clar, no tenen, si perden la pilota, com han perdut ja dues o tres ocasions en posicions compromeses,
sí, sí.
És que de moment el que has de fer d'entrada és assegurar la pilota.
Queden molt, molt descoberts.
És que el Milan al final, ja hem dit que no és un equip prodigiós tenint la pilota, o sigui, al final és un equip que se li dona millor jugar apretar, a la contra,
apretar,
i correcte, és un equip que també pressiona bé, o sigui que pot fer-te més mal en això, i a mi el que em sorprèn és que, bé, no em sorprèn, tenint en compte que l'equip està una mica fora, no? però jo crec que al final, el Milan moltes vegades el que es veu és que toca molt al darrere, després al final el que passa és una passada llarga de Kjær. Jo crec que potser s'hauria de buscar una mica més a Giroud i sobretot intentar minimitzar riscos, que també és el motiu pel qual el Milan moltes vegades recorre a la passada llarga de Kjær, perquè saps que si fas aquesta passada llarga no la perdràs en zones perilloses.
Sí, sí, clar.
Clar, però és que estan grogues, perquè l'estan perdent una vegada rere l'altra. L'estadística de pilotes perdudes del Milan en aquests primers 25 minuts...
A bàsquet haguessis demanat 8 temps morts. Mm.
Estan molt fora, sí, sí.
Sí, sí, és que clar, mira l'estadística, 7 rematades de l'Inter, 3 entre pals, mentre que el Milan encara no ha rematat a porteria.
I mira, les pilotes perdudes, 35 del Milan, 28 de l'Inter. Encara em sembla que hi ha poca diferència.
Sí, però clar, però perquè les del Milan són en posicions molt... És a dir,
també.
El tema és quines...
Sí. On perds la pilota.
Dzeko abans ha perdut la pilota, ell sol, intentant-ho sol contra dos defenses. Però clar...
les pèrdues són...
la pilota al teu camp, busca, no sé si són, però les pèrdues de pilota en camp propi.
No hi són.
Això em refereixo. Aquestes són les
aquestes
que has de
vigilar. Aquestes són les que fan mal, sí, sí.
Perquè la del segon gol és en camp propi, aquesta última també gairebé és en camp propi.
No, a més, també juga el Coco, està molt fi. L'Inter, per exemple, ara com s'ha girat Lautaro fent l'obertura a l'esquerra per Dzeko, l'ha vista venir aquí, que l'ha interrompuda, però Dzeko havia canviat l'orientació del joc amb l'esquerra, des de l'esquerra del mig del camp a la zona de mitja punta, amb una qualitat impecable i molt sol. Ara ho intenta tot sol també en individual, Salemakers, topant en defensa amb la pressió de Barella. És falta del migcampista de l'Inter, falta lateral favorable al Milan. A veure si aquí l'equip de Pioli té l'oportunitat de tornar a entrar al partit, perquè ara n'és absolutament fora.
Sí, necessita un gol.
Clar, així com ha obert el camí de la victòria momentània a l'Inter amb una rematada en un corna, mira, Berrettini, a veure si tot el tennis... Vaja, tot no,
Djokovic
però...
Djokovic... Jo no sabia que era tifosi del Milan.
Ara mirarem Berrettini.
El pobre home no està sent...
Per la cara que feia Berrettini, me l'imagino també del Milan, perquè no el veia especialment somrient.
Vaja, Djokovic estava al costat de Shevchenko, si no m'equivoco.
O la Simona li està escalfant molt el cap, o...
Per favor!
No me vull dir, perquè potser... Bueno, prou que...
Valentino Rossi és de l'Inter, per cert. Em deien Quim abans.
Exacte.
A la redacció.
Per cert, en aquesta falta errada de Barella, perquè estava solíssim, Salemakers no podia treure pràcticament res i li ha regalat aquesta falta al rival.
Una falta alçada del punt de penal, molt a prop de la punta esquerra. La centrada de Tonali queda curta. El refús defensiu a la frontal, el volia engaltar Calàbria. No ho aconsegueix, hi ha rebots entre jugadors dels dos equips per quedar-se amb la pilota. A punt d'endur-se-la a la frontal, se l'endú Junior Messias, fa la paret amb Giroud, que li torna... La jugada està invalidada. No, només si és era Brahim. La jugada està invalidada i ara li busca les pessigolles Bastoni a Brahim. Els hauran de separar. Jo crec que aquí Bastoni s'ha excedit. Veu un escenari tan favorable que s'ha excedit perquè Brahim em fa l'efecte que tampoc no ha demanat res. Quan Brahim fa la paret amb Giroud...
Aquest moment en què ell ja... deixen a la cama un cop... la pilota ja no hi és.
Vista la repetició completa, s'ha accedit més Brahim que Bastoni, em sembla.
Sí, sí. Bastoni el que fa és marcar territori.
I s'acaba el primer quart a Madrid. Amb quin resultat, Dani?
Avantatge mínim per al Partizan, 22-23, 27 minuts de primer quart. Compte que anem a un partit llarg, partit dur, de moment, més un per al Partizan. Deixa'm dir que està Stefan Savic, central de l'Atlètic de Madrid, també al Wishing Center, és montenegrí, però va jugar al Partizan de Belgrat, per tant, també això l'uneix.
No està animant al Madrid.
No, precisament.
Compte que hi torna l'Inter, que ha trobat espais. Molt tova la defensa. Tomori, que finalment fa una falta per darrere, que no xiula Gil Manzano. Sí que sanciona ara la caiguda al terra de Tonali, l'ha fet caure Dzeko, que jo crec que és un futbolista infravalorat.
Molt. I a més tenint...
Pel meu gust, a tot arreu.
Ha fet una gran carrera i, de fet, és un jugador que, pel seu perfil, que és un punt de referència, doncs, precisament, l'Inter pot aprofitar o la pentinada seva, atacant els espais a l'esquena de la línia defensiva, com està fent en aquesta primera part, o guanyant la caiguda. És un jugador que et guanya duels, és un jugador que et juga molt bé d'esquena a porteria, també ho fa molt bé Lukaku, en aquest cas està jugant Dzeko, i ho està aprofitant molt bé a l'Inter. És que el Milan no arriba a les pressions, està molt separat, les línies, la línia ofensiva molt separada al mig del camp, i a l'Inter cada cop que rep la pilota té 2 segons per pensar.
I, de fet, Dzeko no és que sigui un jugador... Espera, fes.
Espera, gràcies, Bermúdez. Ataca el Milan, la rematada esperó el primer pal de Calàbria, que volia una foto bona, no en blanc i negre, en color. Les que té fins ara són totes en blanc i negre. Ha sortit retratat, ara volia sortir a la portada. La rematada molt difícil, però l'ha feta molt bé des del vèrtex de l'àrea petita. Ha sortit fora, és el primer intent amb cara i ulls del Milan en aquest partit. Es manté el 0-2 a favor de l'Inter. Arribarem en 15 segons a la mitja hora de la primera part.
0-2 guanya l'Inter.
Era una rematada molt difícil, això, per tancar. Sí. Però això que Dzeko tinc la sensació que respecte als últims 7 anys no és que s'hagi anat fent millor perquè hagi desenvolupat noves habilitats, sinó perquè s'ha fet un jugador més constant. És a dir, era un jugador que tenia...
Falta la bífia de Kier dins l'àrea, l'Utero Terra, penal! Penal a favor de l'Inter i targeta groga. Quin desastre! És que és un servei de banda. Kier perd el duel amb Lautaro, que fa el retall, després l'agafa, el fa caure, penal i groga. Pot tenir a la mitja hora del partit l'Inter l'oportunitat de fer el tercer i gairebé liquidar, sentenciar l'eliminatòria, que tots creiem que seria igualadíssima i que pot ser que vagi 0-3 a la mitja hora del partit. A Lautaro el fa caure Kier per darrere.
Sí?
Jo crec que sí. El toca i el fa caure. Gil Manzano és molt a prop de la jugada i la targeta groga està ben treta perquè arribava Calàbria per l'altra banda per evitar que es quedés sol davant del porter en disposició de marcar Lautaro. I em fa l'efecte que les protestes dels jugadors del Milan són més per frustració que no pas perquè... Aviam... Se'n va mirar-ho.
És que espera't, eh?
Sí. Se'n va mirar el penal Gil Manzano.
El penal o la targeta?
No, no, no.
O el color de la targeta?
No, no. El penalty check.
Segons la realització, és penalty check al VAR Bermúdez i a Martínez Munuera.
Jo tinc la sensació que Kier no desequilibra prou.
Com? No?
No.
Jo veig que l'impacte...
No, 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 no.
Mira.
Aviam, el retall...
Ai. Aquí el toca, no?
Jo crec que el retall de Lautaro... Ai. I jo crec que en el moment...
On, realment?
En el moment de...
Aquí, jo crec que ell nota el contacte amb la cintura i estira, eh?
S'ha decidit Gil Manzano, què fa?
A veure.
Pantalla ahir, no és penal! No és penal! Doncs, i clar, llavors li retira la groga.
Sí, li retira la groga.
Evidentment, perquè si no era falta, no hi ha targeta.
Doncs compta ara l'efecte moral d'aquesta jugada, sí.
Mira, perquè... Li demana groga per Lautaro per
no retirar-se. I encara que fos cert, no pot fer-ho.
Per què?
Perquè una...
Quan l'àrbitre va al monitor, pot decidir el que vulgui.
Ara, si realment, si realment no hi ha contacte, per mi s'equivoca clarament Lautaro, tenim una opció claríssima davant de porteria.
Jo crec que és una d'aquelles jugades que no és ni piscina ni
penal. Si no té un mínim contacte...
Jo crec que ell es deixa caure notant la mà de Kier, perquè al final Kier passa la mà per la cintura, però no l'arriba a tocar, crec que ve de mil·límetres.
Vaja,
que no el toqui.
Jo crec que en el moment que Lautaro el vol superar, és allò que per darrere fan caure involuntàriament, que no hi ha la voluntat de fer-te la traveta, però hi ha un contacte que fa que ensopeguis i vagis al terra. Jo tinc aquesta sensació. Jo estic... Vaja, i Gil Manzano i Martínez Munero ho han vist a la tele i han arribat a la mateixa conclusió, però jo tinc més la sensació que és un penal justet que no, és que, que no sigui penal.
Ara, acció molt mal defensada per Kier, no pot ser com Lautaro. Sí. Primer, ja deixa un duel 1-1 al Milan allà en última línia, que entenc que hagis d'arriscar, perquè evidentment vas 2-0 perdent, però tu no pots deixar aquests duels i, a més, que et superin amb tanta facilitat. Compte Zeko.
Sí, compte Zeko, que s'acosta a la frontal, la combinació no arriba a Lautaro, però sí a Di Marco, que xuta, peta la pilota d'un defensa, Lautaro a la frontal, fora!
És que és un atac i gol.
S'ha regirat Lautaro, quina agilitat de moviments de Lautaro, tan per mal defensada que estigués la jugada anterior d'aquí a Kier, com aquí, envoltat de contraris, regirant-se per deixar la pilota a la frontal, en disposició de rematar-la, el que cau de cop al bot per damunt del travesser, si va a porta, feina hauria tingut el porter Maignan. Realment, l'Inter està sent molt superior al Milan en aquesta primera part, i ja són 34 minuts de joc.
Jo ara estava pensant, no sé si amb els jugadors que té pot fer alguna cosa Pioli, o... És que clar, ja ha fet un canvi, ja ha tingut una opció amb la lesió de Benacer de canviar alguna cosa, i no ho ha fet, però és que està perdudíssim el Milan. Mira,
però és que hi tornen. És Varela a l'esquerra per Di Marco, el xut de Di Marco, hi ha un rebot, es passeja per l'àrea, es llança la rematada Dumfries, que toca la pilota d'esquillada i no la pot orientar a porteria, era un xut creuat que anava desviat, hi ha hagut un rebot que gairebé es converteix en una assistència per Dumfries, perquè era el neerlandès. Arriba a ser Zeko o Lautaro qui vol buscar aquesta pilota, i potser ara mateix l'Inter estaria celebrant el tercer.
Està molt grovi el Milan, eh? Jo crec que si l'Inter fa el tercer abans del descans... Ciao.
Sí.
S'acaba l'eliminatòria.
Si
el Milan arriba amb el 0-2 al descans, igual hi ha alguna opció, però jo crec que és el moment de l'Inter, de fer el tercer i de matar-ho.
I compta a Madrid, que el Partizan fa una petita estirada en el marcador.
7 punts, màxima distància, 25-32, obligat a demanar temps mort. Xus Mateo, en Xus Mateo, molt empipat perquè també li han xiulat una falta tècnica a la banqueta del Real Madrid.
O sigui, de moment, dos gols és un resultat molt remuntable. També és veritat que la tornada la jugaries fora. Però és això, és a dir, el Milan tinc la sensació fins i tot que quan perd la pilota, més enllà d'estar adormit... O sigui,
Estan molt fora.
No estan tornant, diguéssim,
no.
Com si els hi anés una semifinal de Champions.
No està passant per sobre.
No és un equip compacte, no arriben bé a la pressió, no. Estan cedint moltes vegades aquesta passada que fa l'Inter per trobar els dos puntes, o Lautaro o Zeko, i a partir d'aquí superiors en els duels.
De veritat que em dius que han tingut pollastre abans d'ahir en un entrenament, i m'ho crec.
Sí, total. Això és de no ser-hi. Compte, Garibán.
Aviam, la centrada de Salamakers, el refús de Cherbi queda curt, però no prou bé per la rematada de cap jugador de l'Inter. Nova centrada a l'àrea de l'equip rossonero. Escup la pilota des de la defensa, Di Marco. Va de Kier, que és a punt de perdre la pilota al mig del camp com a últim home. Finalment combina amb Tomori cap endarrere pel porter, per Maignan. 0-2, 36 de partit. Hi ha hagut una jugada perquè s'incorpori ara a la transmissió de RAC1. Fa 3 minuts un penal a favor de l'Inter, que l'àrbitre, després que el VAR l'indiqués, ha dit que no ho era, però havia indicat penal, que podria haver estat el 0-3 en una jugada en què ha estat molt Toukier al costat de Lautaro en el duel que protagonitzaven el danès i l'argentí, i està sent una primera part clarament interista. Està fora del partit futbolísticament i mentalment el Milan, que no fa bons controls, no fa bones passades, no aconsegueix connectar jugades, ni tan sols penja pilotes a Giroud perquè es busqui la vida i algú pugui aprofitar una segona jugada, encara que sigui una manera rudimentària. Si avui no et surt, busques això. És que ni això. Jo crec que l'Inter està jugant durant molts minuts gairebé a plaer. Mira, torna a perdre la pilota al mig del camp. L'equip milanista ha estat Krunic qui l'ha perduda. Ataca per la dreta Dumfries, que frena la jugada cap endarrere. Possessió de l'Inter. El públic del Milan, que no se'n sap avenir, el de l'Inter, que està xalant d'allò més avui a San Siro. Torna a badar la defensa. Ha d'intervenir Calàbria, que es fa un embolic a la frontal de l'àrea pròpia. És que és un desastre! És un desastre, el Milan!
És desastrós. Sí. És desastrós. És a dir, estan tenint el nivell d'organització és pobre, és dèbil.
No, però Albert, que en una semifinal de Champions jo no recordo un equip tan desastrós com el que estic veient del Milan avui.
I que aquest equip va eliminar el Nàpols, campió de Lliga Itàlia. Sí. No. És que clar, diuen i no t'ho creus.
I fent un partit defensivament que és que està a les antípodes, no? del que estem veient avui. O sigui,
segurament el gol de córner no els ha, sí, els ha matat.
No, jo crec que el fet de veure's 0-2 tan d'hora, no sé, o sigui, jo és que crec que el Milan ara mateix no està...
Contra el refús de la defensa, Varela l'engalta, peta la pilota en Teo, evita que surti fora Salemakers, l'entrega al rival, però el rebot afavoreix Brahim, aviam si era la contra, és capaç el Milan de fer mal, conducció de pilota d'Brahim, l'empaita per darrere, li fa falta, diu l'àrbitre que no. Doncs a mi m'ha semblat una falta clara per agafar-lo de Mkhitaryan, perquè Brahim corria amb la pilota enganxada a la bota i Mkhitaryan l'ha agafat una mica, l'ha desequilibrat prou com perquè no pogués continuar la conducció de pilota.
Jo crec que fins que no arribi la xerrada de Pioli al descans, aquest equip no recuperarà. O sigui, a mi em fa l'efecte que el que està passant sobre el camp, o sigui, fins i tot les coses bones no estan ajudant el Milan a centrar-se.
No estan sabent ni aprofitar aquella mica de clau al que et pots aferrar.
Efectivament, o sigui, aquesta empenta que et dona el penal cancel·lat per la decisió del VAR és que no estem notant res. O sigui, l'Inter segueix dominant com si no hagués passat res.
Oh, i per mi ha de moure fitxa al descans, Pioli. Més enllà de la xerrada, que és veritat que és important per fer-los despertar, jo crec que ha de moure fitxa.
És que jo crec que l'hauria... Mira, falta molt clara de Teo a Dumfries, que això pot...
Això
vaja, sense veure la repetició de la jugada, a mi em sembla que pot ser una falta de groga perfectament.
Sí. Teo, que també té aquest punt iracund, de sobte...
Vaja, per mi és una groga com un piano, perquè l'envesteix amb el genoll, els bessons, em sembla una groga com una casa de pagès.
Jo, aquests arbitratges europeus, ja els vam veure ahir, també, el Bernabéu. Està bé perquè, clar, com que poses el llistó molt alt, hi ha menys possibilitats d'expulsar un jugador i de carregar-te una semifinal de Champions, però al mateix temps jo crec que afavoreixes més l'equip destructor, o en aquest cas els defenses, que no els atacants. La de Brahim, per exemple, per mi és una contra que és falta i que és una acció perillosa.
Sí.
No, i aquí la contundència de la falta és de targeta. Per mi és claríssim.
Sí. I llavors ja condiciones Teo de cara a les pròximes jugades.
A veure, falta lateral que Çalhanoğlu penjarà l'àrea. Si no és que hi ha alguna acció d'estratègia que ara mateix és imprevisible. Centra Çalhanoğlu, punt de penal, pilota morta, la defensa del Milan la treu com pot, va d'una mica Giroud, l'empaita Lautaro, que el fa caure, havia baixat Giroud al defensar fins i tot. Falta favorable al Milan a la frontal de l'àrea pròpia, a 5 minuts pel descans, més el temps afegit. Jo crec que Pioli ja hauria d'haver intervingut fins i tot abans del descans.
Sí, va, sí, és no. que ha tingut l'opció amb el canvi de Benacer i no ho ha fet.
No sé si passar defensa de... Ara potser ja està vaja, em sorprendria, tot i que no té per què llegir-se com un canvi només defensiu, passar defensa de 3, però tenint en compte que l'Inter està jugant amb aquests dos puntes que pràcticament tenen duels individuals tota l'estona, posar un tercer central per almenys tenir aquesta superioritat...
A mi un tercer central no em sembla precisament mala idea sí, en el sentit que alliberes una mica més a Teo...
Exacte, que es puguin incorporar.
És a dir, que pots fins i tot pressionar més. Sí, sí. Pots anar més a pressionar dalt.
Un tercer central, i si continues amb el 0-2 dins del partit quan passin els minuts, ficar un altre nou.
Sí, aviam, sí. La centrada de Teo, s'imposa en el joc aeri a Xervi a la frontal de l'àrea de l'Inter, refús de la defensa, i torna el Milan per la dreta, la centrada es passeja per l'àrea, toquen un jugador de l'Inter, demanen mans, l'àrbitre diu que no, i compta amb el contraatac de l'Inter, perquè si el fan bé pot ser que hi hagi prou espai com per tornar a fer mal. S'ha entretingut amb la pilota Mkhitaryan, i al final... ha hagut de mantenir-la, però en zona defensiva l'equip de Simone Inzaghi, que continua guanyant per 0-2, sent molt superior al Milan, ara a terra Salemakers, després d'una topada amb Dumfries. Veurem si decideix alguna cosa Gil Manzano. És una topada contundent. Toca, sí. Calcula molt malament el salt Dumfries, no toca la pilota, i amb l'espatlla sí que toca la cara de Salemakers, que no està fent teatre. No sé si ha xiulat falta o banda.
Banda, banda.
Doncs finalment és banda.
Sí, sí. El tema és que tampoc treu el colze. És a dir, crec que el colze se'l troba, més que ser una entrada de vermella, diguéssim.
Sí, no.
No, però falta...
Però és dur.
Sí, és un bon cop.
Sí. Com quan arribes tard i al final és falta.
Bon cop de braç, què?
I els que escalfen ara mateix al Milan són jugadors més bé d'atac, eh? Perquè sí. Està Rebic, està De Ketelaar... Així que no sé quina és la idea que passa pel cap de Pioli, però ara mateix són aquests els jugadors que es preparen.
L'autopassada d'Ebrahim, que ha superat el duel amb Darmian ara fa uns instants, guanyant la posició com si fos un pivot de bàsquet, i a última hora ha hagut d'intervenir un dels centrals a Xervi per enviar la pilota fora del camp. Ebrahim, que ha tingut poc protagonisme, però que cada vegada que el Milan passa del mig al camp és a qui li fan arribar la pilota. Calàbria per la dreta, Junior Messias, vèrtex de l'àrea, ataca el Milan, feia molta estona que no ho podíem dir. Centra el brasiler, pilota a l'interior de l'àrea, intent de rematada de Giroud, la treu com pot la defensa, cau a la frontal perquè l'engalti a sobre Bottonali, l'ha impactada malament, arriba a la banda dreta per Junior Messias, que no aconsegueix fer un bon retall davant Bastoni, després l'agafa, el fa caure, falta a favor de l'Inter a l'esquerra de la línia defensiva, 0-2 a favor de l'equip de l'Inter de Milà, al 43 de la primera.
Amb els gols de, recordo, Zeko i Mkhitaryan, minuts 8 i 11. Això a San Siro, i a Madrid continua perdent l'equip de Xus Mateo.
De 7 punts, equador del segon quart, 5 minuts per al final per arribar al descans, i clar, evidentment és que hi ha un home, que és Kevin Panther, que no ha pogut ser en els anteriors dos partits de la sèrie, i que vés a saber què hagués passat si a Belgrat hi hagués set. De moment, 11 punts de Panther en aquests 15 minuts de partit. Alguna cosa més hauria passat a Belgrat.
Ja s'està traient la responsabilitat de sobre.
Gràcies.
El talismà de Belgrat. Que, si hagués jugat Panther...
Déu, no l'ataqueu.
Per
no
Déu que guanyi Partizan.
No l'ataqueu.
No, la turra que m'hauré de menjar serà poca.
No, i vaja, tot i que sigui Obradovic l'entrenador del Partizan, jo tampoc vull ni en pintura un clàssic a les semifinals
exacte,
de l'Eurolliga.
Exacte.
Va, que hi torna el Milan, que sembla que acaba amb un bon to aquesta part final de la primera part.
Sí, han passat 3 vegades del mig al camp i ja podem dir que són els 3 més veritats.
Comparat amb el que havíem fet abans.
No han perdut la pilota al mig al camp, han passat 3 vegades del mig al camp, són els 3 millors minuts del Milan en tot el partit.
Però més enllà d'això, tinc la sensació que cada vegada que l'Inter s'apropa pot generar un perill superior al que pot generar el Milan en aquestes 3 ocasions seguides.
Sí, perquè s'ajunten dues coses. Primer, les vigilàncies del Milan no són bones, i després que l'Inter, i això és un toc que està molt treballat, els jugadors de dalt, Lautaro i Zeko, contra el Milan.
Contra Salemakers, la jugada individual és fantàstica, va superant rivals, continua l'eslàlom a última hora, Dumfries l'ha frenat, però l'acció individual del futbolista belga havia estat extraordinària en els primers compassos, i torna el Milan a la frontera.